Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks.
Avui, com sempre, esquartarem el teu ídol.
Ei, César, i avui ens diràs de qui parlarem?
Potser sí.
Ah, sí?
The Ball Weevil.
Mana?
Anthonomus grandis.
Com? A veure, què vols dir?
Gurgot de boll, morrot de la capsa.
Mi no entender.
Cap home toca com toco jo. Un apaixat enclavament rural enmig del no-res. Dues carreteres comarcals. Els traços implacables de les plantacions del cotó i del blat. 960 habitants. A uns 100 quilòmetres flueix el Mississippi, el riu testimoni de totes les músiques. Si camines a prop, a qualsevol taverna on es veu el whisky de la casa, et pots trobar amb en Charlie Payton, l'odulador, o el Robert Johnson, l'amic del diable. Parlem de Cotton Plant, Arkansas, Estats Units, encara que podria ser qualsevol població de la zona. És una petita ciutat pertanyent al comtat de Woodruff i està lligada al cultiu del cotó primordial i decisiu per al desenvolupament de la regió.
Una cosa, César, sí. Veig que tirem enrere en el temps, no?
Una miqueta.
Hem anat aquest o aquesta protagonista té pinta de que... És bastant de fa temps, no?
Sí, crec que sí, eh?
Plantacions de cotons. Sí. Ara el que hi ha són plantacions de marihuana, però abans sí, eren de cotó,
sí.
No?
I també són decisives pel desenvolupament de la regió?
Sí, però d'extraperlo, saps?
Ah, d'extraperlo.
Sí.
Vale.
Era un incís, eh?
Sí, no, em sembla molt bé. Tu pots...
És com regreso al futuro, però anant al passat, no?
Sí, pots incidir quan vulguis.
Gràcies.
Els colons europeus començaren a arribar a principis del segle XIX, atrets principalment per la terra fèrtil per a l'agricultura. A finals del segle XX, més o menys entre el 1880-1890, el cotó inundarà la vida de la població. Agafant molta força a principis del segle XX, es construeix un magatzem de ginebra de cotó i altres infraestructures que aniran de la mà del ferrocarril, el cavall de ferro, necessari per al desenvolupament de la indústria. Així és com la ciutat connecta amb altres ciutats en busca d'altres mercats.
Ja, era com el principi del que al final acaba derivant en capitalisme salvatge, no?
Podríem dir.
Allò era el principi amb bona intenció, amb bona d'això, i la cosa s'ha pervertit.
Segurament.
Això passa.
La plantació de cotó del sud té un important patrimoni afroamericà, arrelat en la història de l'esclavitud i la parceria. Després de la Guerra Civil Americana i abolida l'esclavitud, molts antics esclaus i també els seus descendents van continuar vivint i treballant a la zona i treballant a les plantacions de cotó, clar. Sí que és veritat que el moment que es posem és a principis del segle XX, en què comencen a haver uns quants problemes, la conjuntura econòmica... És una mica, es posa una mica de cul, diguem-ne.
Ja,
eh?
O sigui, no pintava gaire bé com derivava la cosa, no?
No, doncs...
I es venia de l'època d'esclavisme, colonialisme...
Exacte.
Que tot això ja ha passat, eh?
Sí,
això,
home.
Això ja avui en dia no...
No, home, no, no.
No
home, colonialisme... A mi m'agraden les colònies.
Hi ha algunes que fan massa olor a home.
Ja. Yeah.
El perfum de dona a vegades és...
Més agradable.
Sí, una miqueta
sí,
més.
Sí, potser sí. Jo utilitzo a vegades, de bona.
Avui?
No, avui no.
Ah, vale, vale.
Llavors, hi ha unes causes que fan que això... Bueno, que hi hagi una caiguda de preus, hi ha unes males collites, i sobretot hi ha la infestació del de boll weevil.
Què és això, de boll weevil?
Doncs mira, això ho guardarem pel diccionari que farem.
Vale.
En algun dels nostres apartats. Però sí que et diré que és un escarbat, que era nociu pel cotó.
Un beetle, vaja.
Un beetle.
Un beetle.
Un beetle nociu.
Un beetle pre-beetle.
Un beetle nociu podia ser Paul McCartney, per exemple. No? Si no, preguntaria als altres. A veure,
ja, ja. Bueno, però a quin li pregunto? El primer, el segon, el tercer?
Home, no hi ha un que el pots preguntar sobre el Paul McCartney.
Ja, és veritat.
Pues el si Paul McCartney, dia... que és el sisè, Paul McCartney, no? Ara, com...
Era el quart.
Ah, el quart.
Bueno, diuen alguns que era el quart. Vale. Si un dia me'l trobo, li preguntaré.
Vale. Vale. Yesterday. Sí. No, no, o sea, vull dir, Tomorrow, no?
Ja,
no,
sí,
no,
exacte. No? Tomorrow never dies.
Doncs això, és en aquest moment en què ens trobem amb els pares de la nostra protagonista d'avui. Són brassers. Brassers, saps sí, d'on ve?
Fan brasa, no? O...
Ei, no, no vas mal encaminat. Ve d'això, brassers. Són els treballadors del camp perquè venen de braços, utilitzen molt els braços. Llavors es diu brassers. Brassers, que en un principi no tenien terres pròpies. Vale? El Billy Atkins era aficionat a cantar mentre es doblava les lumbars i s'esquinçava les mans per arrencar càpsules de cotó.
Ja. Sí, home, perquè en realitat el cotó sembla que no pesi, però un quilo de cotó pesa el mateix que un quilo de ferro, al final, no?
Bueno, i suposo que allà fiques la mà, punxes, vull dir, treure d'allà...
Sí, no, hauria de ser complicat. Sí.
La Cathy Bell Nubin, també coneguda com a Mama Bell, també cantava i tocava la mandolina a l'església a la que acudien com a feligresos. Una església en la que permetien que les dones hi cantessin i prediquessin.
Home, doncs ja era bastant per aquell moment, no?
Sí, sí.
Torna perquè, a sortir l'església.
Per aquest moment i per aquest també. Perquè en aquest moment encara no hi ha mames, hi ha papes.
Ja.
I altres coses més, eh?
Sí, masses papes potser hi ha.
Sí. El 20 de març de 1915, la Cathy donarà llum a la petita Rosetta Nubin, una preciosa bebè molt intel·ligent, que als 4 anys ja farà algunes interpretacions en la seva parròquia. I ja era anunciada com la petita Rosetta Nubin, el miracle de la guitarra i el cant.
Ué, no està gens malament per tenir 4 anys.
4 anyets.
Molts ho voldrien.
Bueno, tampoc abans no tenien pantalletes per entretenir-se, vull dir...
Ja, ja. Sí, ara veus un de 11 o 12 i dius, xaval, estàs molt empanat, eh? O sigui,
bueno, clar.
Aixeca la vista de la pantalla.
Clar, tu imagina't, si tens 24 hores al dia i utilitzes, i has de fer moltes coses i entre elles dediques 4 hores que abans no dedicaves a producció i ara dediques a mòbil, doncs imagina't.
Anem molt malament.
El cervell cap a on va.
Ja, 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 ja.
Bueno, això són opinions nostres, eh?
Cuidado. Sí, 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 sí. Bé, potser són compartides amb algú, eh?
Potser sí. Preguntaré al papa, a veure si li semblen bé les nostres opinions. Bé, encara de petita i abans dels 10 anys se'n va de gira a predicar pel sud dels Estats Units amb una companyia evangèlica ambulant. Atenció, eh?
Sí, sí, sí.
Que pertanyia a l'església que era l'església que és aquest nom, eh? The Church of God in Christ. Sí. És a dir, la iglesia de Dios en Cristo.
Ya, ya, y lo digo en como... castellano porque así cuesta menos de traducir.
Bueno, es que es más espectacular.
Ya, 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 no, me queda guapo, ¿eh? Sí, la Iglesia de Dios en Cristo.
The Church. M'agrada dir The Church. Church a mitjans... Mola. Sí, doncs
Church.
Mola.
Church.
Hi ha un grup que es diu The Church que són... A mi m'agraden. Bueno, m'agradaven. Ara ja no fa temps que no... The Church.
No sé si els he sentit. Mm. No crec.
A mitjans dels anys 20, la petita Nubir i la seva mare s'estableixen a Chicago, Illinois, on ofereixen concerts religiosos aconseguint aviat una fama destacable. El gospel era l'estil escollit pels esdeveniments públics, però en privat, la jove artista s'inclinava pel blues i el jazz.
Mm. En privat, eh? Allò que sapigués poca gent, no?
Sí.
Bueno, perquè potser era música del diable, no?, per alguns.
Segurament. Jo crec que sí.
Mm, això és el que s'ha dit. S'ha dit al llarg de la història.
Mm-hmm.
Música del diable. Sí. Vigileu.
El seu estil únic reflectia aquestes influències laiques, tocava les notes com els músics de jazz i pinçava la guitarra com Memphis Minnie, la dona més popular del blues de l'època.
Has dit Memphis Minnie?
Sí.
Hòstia, abans eren Big Mama, Big no sé què, Memphis Minnie.
Sí, era... Minnie, aquesta és Minnie.
Potser era sí. Petita, sí. No? Potser, bueno, jo no ho sé, no l'he vist, no sé com és, potser sí. Tenia la mà molt petita.
Però pensa que és en anglès, eh? No és Minnie, eh? És mini com la del ratón Mickey, la mini.
Ah, la
igual,
Mini.
Sí,
Minnie Mouse.
Diu Memphis Mini, sí.
Ah, Memphis Mini mola, per això.
Sí.
Més que Memphis Depay.
Sí, potser em canvia un nom, ja m'ho poso. El 1974, la nostra jove ja és tota una dona i amb 19 anys es casa amb el predicador Thomas Thorpe. Thorpe, perdó.
Thorpe.
Thorpe, sí, sí, és Thorpe amb Mac.
Thorpe, però amb Mac, no? Thorpe, sí. Soy un Thorpe.
Sí, que l'acompanyarà a ella i a la mare en moltes de les seves gires. Però Thomas es cansa d'aquest tipus de vida tan moguda, dient-ne que preferiria que la seva dona no es dediqués a la música.
Quin paio.
És així com el 1938, cansada de les protestes del seu marit, decideix divorciar-se i adopta el cognom del seu ex com a nom artístic per a la resta de la seva carrera. Mm-hmm. És a dir, passa de Thorpe a Tharp i fa un petit canvi.
Bueno, una O per una A, sí. No està malament.
Sí. Queda més maco, perquè dicta Thorpe de...
Ja.
Vull dir, no.
Sí, bueno, hi ha una pel·li que surt d'un nen que de cognom es diu Desastre.
Ah, sí?
Sí, i diuen, senyor Desastre. I clar, hòstia, ja està com una mica marcat a que li passin certes coses. I té bon cor, té bon cor, però...
Igual és un estil Ignatius Reilly, aquell, saps?
Podria ser.
Vale. Llavors, és en aquest any, després de la separació, que es muda a New York, amb la seva mare, també. Mm-hmm. El 31 d'octubre d'aquest mateix any, publica els seus primers enregistraments amb Decca Records, acompanyada de l'orquestra de jazz de Lucky Millinder. Aquelles primeres cançons de gospels, Rock Me, That's All, My Man and I, The Lonesome Road, van ser èxits instantanis, convertint-se així en el primer fenomen comercial del gospel.
Mm-hmm. Sí, era una pionera, no?, podríem dir, o...
I tant. Aquestes composicions no agradaven gaire. Per no dir gens.
A l'església,
sí,
no?
Ostres, m'ho has estat... Bueno, és el que anava a dir. Sí, exacte. No, perquè no estava ben vist que una dona toqués la guitarra elèctrica.
És que abans no estaven ben vistes moltes coses.
Moltes
que,
coses. Que però, realment... a més, l'estil mesclava el sagrat amb el laic. La gran contradicció de cridar amén amb els acords del dimoni.
Hòstia, vaya combinació.
És potent, ja, aquesta.
És com quan si ara fas una quarta augmentada, no?, i dius...
És demoníaca, també, no?
Sí, per això. Dius, visca. Hòstia, no sé, no quadra gaire, potser.
A més, portava el seu missatge evangèlic als clubs nocturns, com el Cotton Club, l'Apollo Theater... Vull dir, no ja. Vaya...
Bueno, és que, a veure, ara parlarem una mica en sèrio. Potser al final el missatge evangelístic no és dolent, és depèn de com s'interpreti, no? Vull dir, respecte al prójimo...
No sé quin és el missatge evangelístic.
Veure,
l'únic
jo tampoc el sé,
que veig però... positiu és que estem fent programes de música i en tot surten.
Ja, però perquè s'ha pervertit la idea de lo que és la religió o la religió cristiana, o digue-li com vulguis. Però al final és respecte a la vida, respecte a l'altre, respecte al tal. Però clar, si l'església està ple de pederastes, doncs evidentment no prediquen amb l'exemple.
Clar, després hi ha diferents religions i potser la religió és un mètode, una forma de ficar-te por per no fer no sé què.
Home, bueno, potser no, segur.
Segur.
Clar.
Vale. Doncs això, quan anaven dient, la nostra protagonista firmarà un contracte de 10 anys amb el Lucky Millinder. Mm-hmm. Farà molts concerts i sobretot pel sud del país. I viurà penúries, patirà la crueltat del racisme en primera persona. Els hotels i restaurants no les deixaran entrar. És a dir, no tindrà on allotjar-se i on menjar durant la gira. Hòstia. A l'hora de buscar-se la vida per dormir a qualsevol mal lloc, o inclús dormint dins d'una furgoneta juntament amb tots els seus companys de l'orquestra. I per menjar, doncs menjaran les restes dels restaurants. Les sobres, de vegades, recuperades de les escombraries.
Collons.
Això un artista, eh?
Ja,
estava triomfant.
Sí.
Molt guai, eh? Aquesta societat era...
Sí,
pintava. Menys mal que havien acabat l'esclavitud ja, eh?
Pintava molt bé. Ja. De fet, avui en dia, en principi, està prohibida l'esclavitud. I no sé, jo diria que potser hi ha llocs on encara hi és. Però bueno... Però sí, clar, molt malament, no estava reconeguda com a artista i passava malament.
Sí, perquè després, o sigui, omplia escenaris, mm-hmm. El que passa que ningú volia obrir l'hotel, perquè, clar, dius, una negra aquí, al meu llit no s'estira.
Clar,
no?
Clar, el racisme...
O no segura aquí a taula, perquè igual els meus comensals blancs s'enfaden.
Sí.
I després resulta que els concerts, hi ha uns quants vídeos que es veu i el públic és...
Bueno, perquè tampoc blanc, no tothom és igual, evidentment, no tothom és igual, no?
No, clar.
Però està clar que el racisme aquest d'Estats Units que hi havia en aquella època és del segle passat.
Sí, home, ja està.
Home, ara ja ha passat. Està més que superat. Ja
crec que això ho hem parlat més vegades.
Sí, a part la policia és molt respectuosa amb els drets dels afroamericans.
I tant. Durant la Segona Guerra Mundial, només la nostra artista, juntament amb una altra banda que es deia el Golden Gate Quartet, enregistraren un format de disc diferent, els B-Baixa Disc, que és un format especial per enviar-los a les tropes americanes a l'estranger.
Hòstia.
En 1945 enregistra Strange Things Happening Every Day, que es converteix en el primer tema gospel que es col·loca a les llistes d'èxits racials.
Hòstia.
Aquesta llista d'èxits racials està fet, és de la revista Billboard. Mm-hmm. Encara sembla que no funciona.
Sí, encara funciona, sí. Però èxits racials vol dir, o sigui, de la part dels negres. Com
sí, suposo que...
Hi ha els èxits dels blancs.
Sí, és com si posessis el primer de la llista Sprints, però hi ha un altre primer de la llista, que és U2, és que un és la llista dels negres i l'altre és la llista dels blancs.
Sí, ja.
No sé si hi hauria també llistes de gitanos, llistes, però bueno,
no,
hi ha una llista racial.
No arribaven a tant, ah, no, però igual, blancs i negres sí, no?
Igual racials eren un pack de totes les races diferents a la blanca.
Podria ser, també.
Per això diu racials, no diria disc... Black... Per exemple, Blacklist, no?
Blacklist,
per exemple, i no, diu llista racial.
Ja, com el black metal, no?
Ah, això...
Metal fet per gent negra.
Sí, o... Michael... Ah, no, Michael Jackson no feia, no, perdó.
No, li faltava un punt de distorsió per fer black.
En 1946, Tharp coneix l'amor de la seva vida, la Mary Knight. Serà en un concert de la Mahalia Jackson, on també tocava la Mary, i en quan aquesta va començar a cantar, es va enamorar perdudament d'ella. I la va convidar a realitzar una gira conjunta per als Estats Units.
Ah, començant... Amor a primer acord.
Sí, sí.
A primer acord.
A primer acord, hòstia, molt ben vist.
T'agrada.
Començant una relació en secret, a partir d'aquí. Si et fixes, tot això és molt modern. A veure, sempre ha existit, però vull dir que ara tenim la notícia, però vull dir...
Ja.
Aquesta dona, de la que parlem ara...
Sí, sí, sí.
Vull dir, no només era la primera en tocar la guitarra, en posar distorsió, en fet, sinó que, a més...
S'enamora d'una altra dona, no?
Sí.
I era negra, aquesta...
Sí, i no tenia cap problema en sortir. A veure, el portaven en secret, però, bueno, se't deixaven veure una mica amb els escenaris.
Ja. Bueno, perquè, a veure, gent tolerant sempre n'hi ha hagut, i gent intolerant també. I, per desgràcia, domina la intolerància.
Sí, sempre hi ha hagut gent torejant, hòstia.
Hay que ser torero. Chayant.
Començaren una relació en secret, però quan tot semblava perfecte, enmig d'una gira, la Mary Knight rep la terrible notícia de que la seva mare i els seus dos fills han mort en un tràgic incendi.
Hòstia.
Sempre s'ha de fotre la cosa.
Sí, sempre hi ha d'haver-hi una tragèdia pel mig per donar-li...
Això suposarà un colp molt dur per poder suportar el portar una relació d'amagat. Ah, doncs s'havien d'amagar.
Ja, home, són moltes coses.
Llavors, moltes coses. Sí. Així que entre les dues, de mutu acord, no? Decideixen separar-se, encara que s'estimen molt.
Mm-hmm. L'amor.
Any 1947. La nostra artista té una actuació i com a teloner actua un jove i encara inexpert, Little Richard.
Hòstia,
què tan sort. És que era un nen, sembla que tenia 13 anys o por ahí, eh? Estem parlant de l'any 47, sembla que Little Richard és del 32.
Potser per això li deien...
15 anys.
Per això se li va quedar l'apodo de Little.
De Little, ah, potser, Richard. Perquè... Ah, podia ser. I després de la... De l'actuació, va sortir a l'escenari, li tocava la actuació i el va fer pujar. El va fer pujar perquè li va agradar i el va fer pujar perquè cantés amb ella.
Mm-hmm.
Abans tornava a l'any 51, però aquí, una cosa important. Aquí Little Richard, després d'aquesta experiència, és que decideix dedicar-se professionalment a la música.
No?
Vull dir, aquí Rosetta, la nostra protagonista, ajuda una mica.
Sí, Richard... va ser un punt d'inflexió. Sí. Punt d'inflexió.
Any 1951, la nostra protagonista es casa amb el seu agent Russell Morrison. I tras la cerimònia, encara en vestit de núvia, canta davant de 25.000 persones que havien pagat entrada per la boda i el concert.
Hòstia.
Atenció.
Hòstia, ja, ja.
Atenció, una altra cosa novedosa.
25.000
persones. Concert boda.
Concert boda. Concert boda i 25.000 persones, o sigui...
Hòstia, vine, quina boda, anà, eh? Pitjor que aquella de la Rosarillo, de no sé quina era. ¿Te recordes quan la que hi una boda que...
Oh, la boda del siglo, de l'any, devia ser, però...
Que sembla que va una, a la boda i me'n recordo... Sempre tinc una imatge, jo era petit, i tenia una imatge de que molta gent l'estava agobiant, i hi havia els periodistes per allà, en aquest temps, rotllo com, bueno, periodistes del cor.
Sí, 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 sí.
I me'n recordo que ella estava ahí com manejada i que tothom la envaïa, vull dir, no podia passar, anava com una marea de gent,
saps? Ja. Anava, bueno, com... era la protagonista en aquell moment del...
Sí, la boda crec que era, no?, de la filla, però resulta que devia diners a Hisenda. Llavors, hòstia, saps què va dir? Jo sé, és famosa aquesta frase. Va dir: ajudeu-me, si cada espanyol dona una peseta, avui, ara, cada espanyol, sí, ja sí, puc pagar Hisenda.
Hòsties.
Què et sembla?
Em sembla molt fantàstic. Sí, molt
algun
fantàstic
dia hem de parlar d'aquesta dona, també, eh?
Sí, un dia podríem parlar-ne. I una boda famosa també és la boda de la filla de l'Aznar, però això ja era un altre tema, no?
Sí, no va cantava, ser... no? Bueno, havia coses que cantaven molt.
Ah, sí. Exacte. No entrarem en temes xungos, eh?
No, política no, sisplau, estem parlant de música, no, sisplau. Això, aquesta boda-concert, quedarà enregistrat, sí, bueno, i hi ha un disc, això.
Boda-concert, no, és que, a veure, a mi el que m'impressiona és 25.000 persones. Un concert, vale, puc entendre que hi hagi 25.000, com si n'hi ha 5.000, com si n'hi ha 50.000 o 100 i pico mil. Però boda-concert, 25.000 persones, és...
Ja.
És, vamos.
No sé si en el preu, tampoc tinc més dades, però no sé si en el preu entrava també el convite, que es diu, sí, no?, en castellà, el convite.
Home,
no,
segurament si la gent pagava entrada, tenia el menjar, hòstia, les copes, bèstia, tal, i a sobre assistia a la boda. No?
Vull dir, imagina quin nivell tenia aquesta dona.
Home, nivellón.
I a més, em sembla... Jo crec que és inèdit, no? I no sé si ha passat més vegades, boda-concert.
Ja.
O sigui, a mi em sembla... M'agrada
bueno,
aquesta idea,
i és,
eh?
La boda de la dona que primer havia sigut parella d'una altra dona, no? Sí. I ara es casa amb un home, sí, que és un...
I ja havia tingut un altre que s'havia cansat d'anar... La...
Molt innovador. Sí. I això era el 1950 i pocs,
sí,
no?
Sí, bueno, aquesta dona va néixer el 1915, eh?
Ja. No, la societat sembla que ha tirat enrere en moltes coses.
Potser sí. Durant l'abril i maig del 64 farà una gira per Europa en la Blues and Gospel Caravan. Una cosa bastant novedosa. En artistes també del tema de l'estil del gospel. I participa en un programa de televisió que va ser molt famós, de la televisió anglesa, enregistrant un concert a una estació de tren abandonada de Manchester.
Guapo.
Sí.
Molt guapo.
Diuen que fou la primera vegada que el fred públic anglès va saber de manera instintiva seguir el ritme gospel en les palmes.
Hòstia, els anglesos, no?
Sí.
Que també n'arregladets i tot això que...
Sí. A partir d'aquí, Tharp, que havia sigut molt popular als anys 30 i 40, gràcies als seus discos de gospel interpretats amb una guitarra, que això també era una mica novedós, una guitarra elèctrica, comença a esvair-se en l'aparició als escenaris dels seus declarats fans, que diguem-ne que eren els seus deixebles, que són, doncs, bueno, surten allà a escena, diguem-ne, no? Little Richard, que hem parlat abans, sí, d'ell, sí, sí. Johnny Cash, Carl Perkins, Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, que també hem parlat amb ell alguna vegada.
O sigui, primer... tots aquests van veure de lo que va fer aquesta dona, no? O sigui, veure en el
sí,
sentit
però
van...
la van eclipsar, vull dir, la primera estrella de la música gospel, la pionera del rhythm and blues i del rock and roll, també pionera per la seva forma de tocar la guitarra, com hem dit abans, doncs és de les primeres persones que utilitza distorsió.
Va quedar eclipsada per tot el patriarcat.
Sí, es veu eclipsada per... No? Exacte, es veu eclipsada per uns homes que feien el que ella havia fet 20 anys abans. Aquests homes començaren a acaparar tota l'atenció d'una societat que comença a considerar-los els pioners del rock and roll. O sigui, oblidant qui abans havia establert les bases de l'estil.
Sí, sí. Havia
al final ella és... sí, però...
Sister Rosetta.
Se t'oblida ja. I veus allà l'Elvis meneando les caderes, la Jerry Lewis cremant pianos, el líder Richard destrossant la guitarra, Chuck Berry ballant. Vull dir, tota aquesta gent va eclipsar i és... Oh, aquests són els que han fet el rock and roll. Em sembla que no, amic.
No.
Em sembla que no.
Segurament el rock and roll el va fer la Sister Rosetta avançada al seu temps, segurament, a més.
L'any 1969, la mare de Rosetta mor. I l'any següent, i enmig d'una gira acompanyant el gran Muddy Waters, pateix un ictus cerebral que superarà. I continuarà amb els concerts. Continuarà actuant, a pesar de tenir un ictus, ella es recupera. per una sèrie de complicacions sumades a una diabetes que patia van provocar l'amputació d'una cama.
Hòstia.
Encara així, aquesta dona era tan potent que encara pujava als escenaris. Bueno, pujava, la pujaria, eh? No?
Sí, clar.
Vull dir que anaven, sí. Que sortia...
Seguia en actiu, no? Estava
tocant la guitarra, en la seva mini-distorsió aquella que portava...
Sí, sí, sí.
I en la seva cama amputada. Bueno, i allà estava. Però és que el 9 d'octubre de 1973, just el dia abans d'una sessió de gravació, pateix un altre ictus. Aquesta vegada li causarà la mort. I als 58 anys. Que descansi en pau Sister Rosetta Tharpe, la mare del rock.
Aquí l'afinador.
Bé, Uri, què ens portaràs avui?
Bé, César, avui en la secció de l'afinador, que ja vam fer un aclariment en l'últim podcast, avui portaré un tema que és original, un tema d'una persona, músic, un senyor, digue-li com vulguis.
Ah, original vols dir que és seu, vols dir?
Sí, sí, avui, tema... no, avui no és cap versió, és un tema original que... són d'aquests enllaços que t'arriben de tant en quant i algú et diu, hòstia, escolta't aquest tema i digue'm què et sembla, no? I dius, bueno, a veure què tal. I ho escoltes i dius, hòstia, collons, hi ha de tot en aquesta vida, eh? I bueno, és un tema que podeu buscar. De fet, podem deixar l'enllaç en la descripció del podcast, perquè realment jo crec que va una cosa lligada amb l'altra. És a dir... si veus el vídeo i escoltes la cançó, potser entens més coses. No sé si és molt entendible o no, perquè aquest és l'altre tema, perquè jo no sé si canta en un idioma inventat o és un idioma oficial, ja no a la Unió Europea, com potser és el català d'aquí un temps, o potser ja ho és quan escolteu aquest podcast, sinó un idioma o inventat o un idioma que jo no conec. I no està malament, a l'idioma, eh? El que és el vídeo i la cançó, que cadascú jutgi o tingui la seva opinió o tal. Mm. Jo el poso perquè realment és una barreja entre fascinació i incredulitat. És a dir, jo quan veig aquestes coses, i tu ho saps, jo em pregunto, però la gent, o sigui, ho fa en sèrio o és una paròdia? Perquè a mi m'agraden molt les paròdies, és a dir, a mi les pel·lícules de paròdies i que són de bromes i tot això, o sigui, m'agraden molt. Però hi ha casos que em pregunto, això és una paròdia o és veritat?
Home, jo ho he vist, i és en sèrio aquest vídeo.
Bueno, tu creus que és en sèrio?
La gent que opini quan l'adjuntarem a la informació del podcast, però és en sèrio. Sí. El que passa que hi ha gent que es pensa que... Bueno, defensen el seu i els pensen que està ben
fet. No, i ha d'haver-hi...
Sí, potser agrada.
Ha d'haver-hi lloc per tothom. Sí, sí. A mi és un dubte dels que em queda, saps? En plan, això és en sèrio o no és en sèrio? Perquè després et portaré una cosa, això ja estic avançant coses, una cosa que també és bastant... És en sèrio, com si diguéssim, i pot fer la sensació de que no. Però bueno... Ara estem en la secció que estem, que és la de l'afinador. Llavors, jo el que faria és posar el tema i a mig tema o a un quart de tema baixaré una mica el volum i t'explicaré el que crec, que ja ho he, ja ho he dit una mica, però tu tira'l i a veure què passa.
Anem cap allà.
Home, el tio té potència.
Home.
No? El tio té potència...
Tinc esperances de que el rock encara no ha mort.
No, és que segurament el rock mai morirà. Mai morirà. I més, havent-hi gent que segueixi fent...
Que toma el defensa.
Experimentant. A veure. Heineken, eh?
Uri.
Diu, I want to, i diu alguna cosa de Heineken.
Uri, està clar, està cantant en anglès.
Home.
I want to.
Bueno, sí, però si mires el vídeo, que el deixarem a la descripció, anglès diu algunes paraules, però hi ha moltes altres.
És anglès.
Tu creus que és anglès americà o anglès-anglès o anglès de
anglès
d'un
altre país. Sí, potser sí.
Ja. Home, el tio té potència. Mira quin crit. Saps? Vull dir... I la barreja musical... Aquí és una cúmbia.
Entre Santana i...
És una cúmbia. I sembla que toca els instruments, sembla que ho toca tot.
Fa tot ell.
Per això, i... Jo no sóc ningú per jutjar, Espera. O sigui, en principi sembla anglès. Sembla que canti en anglès, però jo crec que s'ha de veure el vídeo per realment veure...
Jo crec que els nostres milers d'oients anglesos ho entendran tot el que...
Segurament. Bueno, I want you, jo ho entenc, també. Però, bueno, el que volia portar en aquesta secció era això, un vídeo que realment m'ha sorprès i ja et dic, a mi sempre em queda el dubte de saber si és en sèrio o
sí,
és...
Sí, home, sí, és en sèrio, sí.
O sigui, tu creus que sí?
Sí, i tant.
Ja, bueno... és que a mi, encara que em digui que és en sèrio, no sé si m'ho puc acabar de creure. Uf, saps? I la barreja d'estil musical... que és creatiu, això sí, vull dir, cap problema. cadascú amb la seva creativitat, que faci el que cregui, el que li agradi i que passi de...
El pots deixar continuant, que jo m'aniré a ballar.
Vale, pues ho poso fins que s'acabi i disfrutem d'aquest temazo.
Bé, Uri, quin és el nostre grup universal d'avui?
Bé, César, avui et porto un grup que fa uns anys van estar per aquí, per la Universal, venien bastant regularment a ensejar, i és un grup que el podríem classificar-lo dintre de l'indie pop, que es feia cap a, no sé, el 2010, 2011, 2012. I és un grup curiós. Uh-huh. De fet, jo ara fa temps que ja no els veig per aquí, però sí que van tenir una època que venien regularment. I si vols et dic el nom, a veure si saps de qui et parlo.
Uh-huh. Digue'm.
T'estic parlant d'un grup que es diu Manos de Topo.
Home, ostres! De veritat,
coneixes, okay.
Fan. Sí, fan. Jo soc fan. Venien quasi cada setmana. I, hòsties, sí, a mi em va agradar molt. Sí. A veure, és algú humorístic, vull dir, hi ha gent que no ho entenia.
Sí, exacte. De fet, ara t'explicaré una mica la història del grup i podràs veure. Sí, és un grup que no deixava indiferent.
No.
Que, en part, això és la gràcia de l'art, ja sigui la pintura, ja sigui l'escultura o ja sigui la música, no?
M'agradava molt.
Llavors, no deixar indiferent ja és algú. Però què comporta no deixar indiferent? Que et poden caure crítiques per un costat i alabances per un altre.
T'has enterat ara... Ahir corria i s'ha format un... Allà un... Com ho diria?
Corrillo, que diria
sí.
En castellà. O què?
Bueno, perquè coneixes l'Àngel Llàtzer, no? Aquest que fa teatre, d'això.
No sé qui és. Sí, home, sí.
Doncs ara estrena una obra.
No?
Bueno,
de producers, no?
Sí, de producers. I, hòstia, i tothom està parlant d'això, de que el tio no ha convidat a... Els crítics.
O
sigui, els crítics normalment ja van a l'entrada,
sí.
No? Tu estrenes una obra de teatre,
sí.
Doncs...
Sí, ja
entrades perquè vingueu i...
Sí.
I l'explicació és... Jo ho veig bé, jo no ho veig malament, hi ha gent que ho critica. Que sempre li critica aleshores en sentit negatiu.
Bueno, per això està un crític, no?
Sí, però tinc una cosa. Però clar, la gent diu... Oh, això està censurant, no poden opinar... No. Ell diu... Jo no regalaré una entrada perquè vingui algú... i em digui, hòstia, això que fas és una merda. Vull dir, que vinguin, paguin l'entrada i facin la seva feina. Vull dir, ell no proveix, ell ho diu.
Ja, però...
Però ell ho diu, no proveixo l'opinió, que opinin el que vulguin.
Sí.
Però, clar, jo no els convidaré...
Ja, és com, però...
Jo convido a casa meva a sopar i després diu, hòstia, quina merda de sopar.
Hòstia, ja,
ja no convido més.
Vaya torrada més cremada m'has fet, no? Per exemple,
sí,
quina torrada. Si
jo
això,
no convido
això...
més.
Ja, però és que aquí hi ha una història de rerefons, en part. També...
No em dic en part, jo.
No és en part Moliner. No ets la que surt a la ràdio. Ah, no, que aquest any no. Ja.
Encara que em veia així
César,
parlant.
És
molt...
veritat, César, no?
Sí.
És veritat. Aquí hi ha un rerefons. I és que l'obra està feta en castellà.
I què vol dir
això?
Què passa?
Jo, segons he llegit a les notícies, que no et pots creure cap, ni una ni altres, no ha convidat a crítics catalans, perquè s'ha muntat una mica de liu a la red, sobretot, diguem, a Twitter, bueno, ara ja no es diu Twitter, a X. S'ha muntat liu perquè la Generalitat en part subvenciona aquestes coses i està fet en llengua castellana. Ja. I ja saps que segurament al moment actual polític, social i tal, home, s'estan parlant de coses, s'estan removent coses que feia temps que no es removien.
Ja, però...
i tal. La qüestió és que l'Àngel Llàtzer va haver-hi una discussió a Twitter una mica sobre per què feien les obres en castellà i per què no les feien en català.
Perquè volia triomfar a tot arreu, no? Clar.
Bueno,
després
però,
vas de gira i...
Sí, però posem pel cas, per exemple, grups catalans com Manel o altres grups també han anat a tocar a Madrid, per Espanya o fins i tot fora d'Espanya.
Ja.
Llavors, aquí es va barrejar una mica això i segons el que jo vaig poder interpretar de la notícia que llegia és que no havia convidat a crítics catalans, crítics de teatre catalans.
Jo aquesta part no l'havia sentit.
Ja.
Però el que sí que he sentit en boca d'ell és que ell diu que com que sempre li fan males crítiques, que no els convida, que ell no provés la crítica, però ell no els pagarà l'entrada. Bueno, és igual.
Ja, ja.
Estan parlant de Manos de Topo i ha sigut culpa meva.
No, tranquil. Bueno, Manos de Topo podria ser un exemple més o
tenia
no.
Tenia bones perquè... crítiques, segurament. Tenia bones crítiques.
Doncs pues mira, et diré que va tenir bones i males crítiques.
Vale.
I t'explicaré el per què. De fet, la banda està formada pel Miguel Ángel Blanca, que és el guitarrista i la veu, el Alejandro Marza, que és el que toca els teclats, i el metalòfono. Sí. Metalòfono. Mm-hmm. Després està l'Eduardo Campos, que toca el baix i fa coros, el Rafa de los Arcos, que és el bateria i corista, també, i hi ha una violinista, que es diu Sara, que, bueno, és la violinista, no? I, de fet, hi havia el Pau Julià, que era el primer baixista que van tenir, però que en cert moment va decidir deixar la banda, no? Llavors, la banda va començar, el Miguel Ángel i l'Alejandro eren estudiants de cine, i com allò, com un divertimento, van dir, oh, per què no fem una banda i tal? I, bueno, van començar a tocar els seus temes. Era un moment en què les xarxes socials no són com ara, perquè igual t'estic parlant del 2000... De fet, la banda es va formar el 2003. O sigui, estem parlant de fa 20 anys, eh?
Sí, és que passa ràpid.
Té poc a veure amb ara, algunes coses i altres no han canviat perquè igual passaran 50 anys i tampoc canviaran.
Sí.
I no parlo del racisme dels Estats Units, parlo d'altres
coses.
No. La qüestió és que van fer la banda i van començar a tocar ells dos, anant per Baretos de Gràcia, no sé què, i una cosa que m'ha fet molta gràcia és que...
Per Baretos de Gràcia t'ha fet gràcia.
Sí.
Ves quina gràcia.
Ja, però no m'ha fet gràcia allò de gràcia, sinó m'ha fet gràcia una altra cosa, que és que a través de les xarxes es van donar a conèixer i va ser a través del MySpace.
Ah, clar, MySpace.
Recordes tu el MySpace?
Ai, m'agradava,
Sí, tothom tenia un MySpace, és a dir, tot músic o tot grup de música tenia un MySpace en aquell
moment. Sembla que estem parlant del Paleolític i fa... Bueno,
fa 20...
No, dic del MySpace, vull dir que hem marxat.
Bueno, del MySpace igual farà 15 o 13, perquè més o menys es van fer coneguts cap allà el 2007, més o menys, podríem dir. Però el que m'ha fet gràcia és que va ser una mica a través del MySpace.
Ja.
Que si ara busques MySpace, segurament encara trobaràs coses. Però clar, s'ho ha menjat Spotify, s'ho ha menjat YouTube, s'ho ha menjat fins i tot Bandcamp, potser.
Potser sí. Jo tampoc està, ja no. No funciona gaire.
Ja. Però bueno, la qüestió és que ells van aprofitar un moment en què hi havia també, que suposo que no ha deixat d'estar, però jo com estic una mica apartat d'això, no ho visc, però la cultura indie, l'indie pop, aquest així, cantat en castellà, una barreja musical. La qüestió és que el 2007 van fer el primer disco, que es diu Ortopèdies Bonites, ¿vale? I fins i tot Rock Deluxe el va situar en la llista d'uns dels millors discs de la dècada. És a dir, del 2000...
A mi m'agrada molt aquest disc.
El 2010 van dir que era un dels millors discs de l'època. Després, el 2009, van fer un altre disco que es deia el primero era mejor.
Y era veritat, per mi. Si bueno, senten ells, igual s'enfaden, però a mi sí, a mi m'agrada més.
És que això ho hem parlat a vegades, també, de que realment a vegades els primers discs dels grups són com els més autèntics, no? Per dir-ho així.
La majoria de vegades sí.
Però en aquest cas van, els hi va passar una cosa, que és que van rebre bastantes crítiques al primer disc, algunes bones i altres dolentes, perquè la... Podríem dir que la característica principal del grup és que el cantant cantava com plorant.
Ja.
Feia com si plorés.
Sí.
Perquè en el fons era una mica una paròdia de cançons de desamor, de drama, saps? I llavors va començar una mica com amb paròdia, però bueno, va tenir el seu públic i hi havia gent que realment el seguia bastant. Llavors el que et comento és que el segon disc es diu El primero era mejor... va rebre més bones crítiques que el primer, perquè musicalment el primer deien, jo l'he estat escoltant, però jo no sóc ningú per opinar, però la crítica deia que el primer disc musicalment era com molt senzill. Mm. Era molt senzill i el que marcava molt era la veu del...
I les lletres.
Del Miguel Ángel i les lletres, exacte, sí, sí. Llavors, a partir ja del segon... El segon disc, el tercer, que van fer...
Sí, però, perdona que faci un incís, ara faré jo l'incís.
Però tot el dret.
És que no puc evitar, quan penso en això, en aquest grup,
Manos de Topo, no?
Sí. Fer un paral·lelisme amb Un pingüino en mi ascensor. Un pingüino en mi ascensor, quan va començar... Era
què és Un pingüino en mi ascensor?
No el coneixes?
No.
Bueno, era un senyor que cantava... Bueno, sí, va fer unes quantes cançons famoses. Mm-hmm. Bueno, i el primer disc tenia com bastants hits, estava molt bé, però era un instrument... Hi ha un vídeo sobre això. És només un teclat d'aquests... No un caixó PTU, però quasi.
Però quasi, no?
Un petit... I només això utilitzava. El tio t'explica en el vídeo els ritmes que posa, que són ritmes gravats, i la gràcia... Bueno, si t'agrada, a mi m'agradava, és el que... Les lletres, també. Vull dir, és un paral·lelisme bastant... És una altra veu diferent, però també és una veu molt curiosa... O sea, més minimalista que aquest, encara, que els Manos de Topo, perquè era només un únic instrument.
Clar, un teclat i ell cantant, no?
Exacte. I el segon disc, jo veig com pretensiós, vull dir, en el sentit de que si tu cantes... i tens unes lletres especials, aquest home, parlo del pingüino, el cas del pingüino, de repente posa un disc amb més elaboració
musical,
més instruments, tal. I és el que passa per mi en aquest segon disc, vull dir, però sí, la gràcia és la broma de tot, no? Vull dir,
sí, però clar, la broma...
La broma, no?
Però la broma la dura fins on dura, no?
Fins on dura és dura.
Dura el que dura, dura.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Això també ho deien. Però no, la broma, clar, dura fins on dura i... Fins on dura, no fins on dures. I clar, ja saps també que la indústria musical és salvatge, no? Tot i que tu pots tenir el teu públic i anar fent concertillos i anar fent coses, però una altra cosa és poder acabar en viure d'això. Tot i així, els Manos de Topo se'n van anar de gira per Mèxic un parell de vegades.
Ah, molt bé.
Van tocar fins i tot el Viva Latino, un
A mi m'agradava molt, això.
Compartint escenari amb Bumburi.
Oh!
He oído que la...
Sí.
I amb Molotov, per exemple, no? O sigui, van tenir el seu moment. Després del segon disc van fer el Momento Único, que és va ser com un split compartit amb un altre grup d'aquella època que es deia Taràntula.
Taràntula no ensenyaven també nosaltres a l'Universal, pot ser? O m'equivoco
jo? Sí, de fet eren dos, Taràntula, eren dos.
Jo crec que eren de l'Universal també.
Sí, van estar per aquí també, sí. Que els estils no tenien res a veure, però era tot aquell moment en què hi havia la moguda indie... abans segurament l'explosió de Spotify i totes aquestes coses, és a dir, si el
MySpace... Un altre grup que t'has apuntat, Taràntula, per
Spotify,
fer-ho.
No? Taràntula. Si el MySpace funcionava, imagina't, no?
No t'enrolles molt, que tinc gana.
Ja, és veritat, sí. No, la qüestió broma, és que se'n van anar a Mèxic a tocar per allà. Després, el 2010, van fer el tercer disc, que es diu Escapar de l'Anticiclón i Volver, con la boca roja.
Els títols són molt xulos.
Sí, i de fet aquest ja va estar produït per The New
De New Raymond, aquell.
Això, sí, és que no sé si dir Ramon, Raymond...
Raymond, sí, sí.
I aquí Raymond, ja, sí, també, musicalment, la cosa canvia. Està com més elaborat, no? És que jo crec que el que els hi va passar és que arrel de les crítiques del primer disc, és a dir, era un producte bastant honest,
sí,
i que se sortia una mica de la norma, una de les crítiques que els hi, o que sembla que igual va influir en els següents treballs, és que musicalment era com senzill, podríem dir senzill, no? I llavors, a poc a poc, en els altres discs que van anar fent, va anar pues, bueno, creixent la intensitat musical o
sí,
millorant, que això ja passa, però potser perd una mica l'essència de lo que era la banda en si, no?
La idea, la idea inicial, no?
Llavors, al final, el 2014, van fer Caminitos del Deseo, i en principi aquí la banda va fer un parón.
Va fer un Guadiana, no, em sembla?
Què és un Guadiana?
Que va desaparèixer i va tornar a sortir, no?
Pues podria ser, perquè realment si busqueu a l'Spotify, que també podem deixar l'enllaç en la descripció del podcast, en l'Spotify es veu que hi ha un últim disc que van treure l'any passat, el 2022. I és a dir, s'han anat movent, doncs, bueno, van tenir el seu moment, després potser van deixar-ho reposar una estona, i bueno, l'any passat van treure un...
Tens el títol d'aquest disc?
Sí, home.
Els títols m'agraden molt, llavors.
Ja, els títols tenen la seva gràcia, eh? Mira, es diu en el 2022... De fet...
No el trobes.
No, sí.
No passa res.
És que es diu igual que el del 2014. Oh. És a dir, Caminitos del Deseo. El que potser està remesclat, o potser han fet alguna, saps? Però sí, el 2022 han tornat a treure el disc del 2014. I jo crec que per il·lustrar el que és aquest grup, et deixaré el tema més escoltat a Spotify. També cal dir que van posar la banda sonora a una sèrie d'animació que feien a TV3, sí, que es deia Arròs Cubat.
Sí, molt bé, sí.
Que era una sèrie divertida.
Queda molt bé.
Sí.
Queda bé. Sí.
Queda bé.
Ho heu vist, sí.
I després potser també, em sembla, això no estic segur, però diria que és bastant segur, que també van sortir en algun capítol de Pop Ràpid. Que Pop Ràpid era una sèrie que també es va fer a TV3 cap al 2010-2011, que narrava una mica les històries de grups indis i de la gent que es movia en aquest ambientillo de la nit. I realment jo us aconsello veure la sèrie perquè és un bon reflex de lo que va passar en aquella època. Sí, perquè la gent ara, el 2022-2023, reggaeton, que si no sé què, no sé quantos... Cada època té les seves coses. Però aquella, especialment aquella sèrie, és un bon reflex de lo que hi havia. T'agradarà més o t'agradarà menys, però jo la recomano. És divertida i...
Doncs apunteu.
Sí, apunteu-la. Pop Ràpid, es diu. I ara et deixo amb un tema que es diu És feo.
Hòstia, és gran tema, és del primer disc.
És el primer disc, però perquè vinga, com diem molts cops, el primer disc potser és l'essència pura de la banda, i és el més escoltat a Spotify. Per tant, si entreu a Spotify i busqueu Manos de Topo...
És feo.
És feo.
Endavant.
Me gusta oírte roncar y que haya pelo en el aseo. Esperarte en el portal las noches de invierno. Me gusta ir a cenar a tu casa en año nuevo. Bromear con tu papá, poder llamarle suegro. Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. Prefiero irte a buscar a que vuelvas sola en metro y besarte al despertar. sin que importe tu aliento. Y he conseguido ser un tipo de lo más honrado. Puedes quedarte con el bebé, olvida el abogado. Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo.
Perversions. En aquesta secció, com ja sabeu, posarem un tema que és una versió d'un tema, diguem-ne, conegut. Normalment són temes bastant coneguts. Llavors, la idea és la següent. A més de disfrutar, que disfrutarem tots, gaudirem d'una versió que potser alternativa, bueno, és alternativa, clar, que alguns no han sentit, a més d'això, estaria bé que participeu en les vostres respostes, no? Doncs dient, per exemple, de qui és aquest tema, que pot ser qui l'ha escrit, pot ser qui ha escrit la lletra i qui ha escrit la música, pot ser el mateix o no. I qui interpretava aquesta cançó en el moment primordial, bueno,
sí, originalment,
sí,
no?
Originalment. I qui és, que això és el que menys ens agrada que pugueu dir, és... Qui és qui fa aquesta versió, que és la que nosaltres posem ara? Qui fa aquesta versió que posem ara, que posarem ara? Doncs això, així, deixant-vos aquesta cançó, ens despedim de tots vosaltres. Bon dia, bona tarda, bona nit, adeu!
Adeu.
Well, you know. To stay, don't be cruel to a heart that's true. Let's walk down to the preacher, let's say, hey, I do, and then I know you want me, and you know I want you too. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, baby, it's just you. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't need no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Hey, hey, hey. You know I want you to stay, but don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? Baby, you know I love you across my heart. Don't be cruel.